Ricard Ostrell dirigeix i presenta El Suplement.
9 i 7, demà s'havia de celebrar el debat d'investidura de Jordi Sánchez com a president de la Generalitat. El jutge d'Arena, però, ha negat la petició de Sánchez d'assistir al debat per defensar la seva candidatura. I, per tant, Roger Torrent ha decidit suspendre el ple. Ara, tant la defensa de Sánchez com el president del Parlament portaran la decisió al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. Que sembla que no acabarà d'arribar en les properes hores. Bé, ara ho comentarem amb el Quico Sallés, que és periodista del Món.cat, la Deia Xerta, que és periodista del Punt Avui, el Manel Manchón, que és periodista de Crònica Global, i l'Helena Parreño, que és periodista de Público TV. Us preguntava la previsió meteorològica. Coincidiu que l'estat de temperatura i de temps serà nuvolosa, que serà, en fi, aquesta incertesa que en la que l'estem abocats des de fa 2 mesos, Quico?
Sí, jo diria que pràcticament des del 2012.
Des del 2012. Però el Tribunal, per exemple, Europeu de Drets Humans, què és el que pot dir, Manel?
Jo crec que no atendrà el cas perquè no és una qüestió tan de vida o mort, no? Clar, són drets humans. Llavors, també passa una cosa, que estan en contradicció el que és l'advocat del Jordi Sánchez amb el propi president del Parlament, perquè si fos tan urgent no hagués suspès el ple. Llavors, té una certa contradicció. Jo crec que això té un recorregut molt limitat.
Per tant, res. No hem d'esperar res. Helena?
Jo crec que no.
Jo crec que tampoc hem d'esperar res. Amb la trajectòria que portem no podem esperar res. I en el cas futurible que Drets Humans fes alguna cosa i deixés el Jordi Sánchez anar al debat d'investidura, què passaria després si és investit? Es podria ser president des de Soto del Real? En el futurible, és que estem en un carreró sense sortida.
Mira, ahir vam tenir la Montserrat Comas, portaveu de Jutges per la Democràcia, al programa, i ens va dir això.
Tindrà poc recorregut per una raó, que el Tribunal Europeu, amb mesures cautelars, per decidir-se allò en un termini de 48 hores, només ho ha fet en casos en què perilla la vida o la integritat física d'una persona. Si no, llavors la tramitació és la normal,
diguem. I això vol dir quants mesos?
Has d'exhaurir primer totes les esferes de l'ordenament intern, perquè tant s'ha de fer el recurs d'apel·lació al Suprem, després anar amb empara al Tribunal Constitucional i després al Tribunal Europeu.
Clar, aleshores, aquest moviment d'Esquerra i de Junts per Catalunya, què és? De cara a la galeria?
Per mi els permet guanyar una mica de temps.
De temps tampoc, perquè això en 24 hores els hi diran això o ja ho tenim d'aquí un temps, no?
Sí, però veurem, no?, amb quina agilitat o no es pronuncia. No ho sé, si ho presenten dilluns, demà, veurem. En qualsevol cas, jo crec que poden guanyar alguns dies per poder-se pensar una mica més què fer. Em sembla que és cada cop la situació es complica més, perquè la proposta possible de Jordi Turull com a candidat a la investidura fa encara més difícil, jo crec, l'acord amb la CUP, tot i que ells insisteixen que no és un debat de noms i que el que s'estan mirant és l'acord que van signar Junts per Catalunya i Esquerra. A mi em sembla que és un nom que pot incomodar molt més a les bases de la CUP que el de Jordi Sánchez o que, evidentment, el de Carles Puigdemont. I, per tant, cada cop això s'enrevessa molt més. Mm. Perquè és veritat que l'acord de govern tampoc resol algunes de les coses que demanava la CUP.
Però, clar, al final, per exemple, la decisió de Llarena de no permetre que Sánchez surti de la presó era una cosa previsible. I no cal ser molt llest per imaginar que això podia passar, no?
I tant.
Bastant previsible.
No entenc com encara estem aquí.
Jo crec, o sigui, que
puc entendre que pel discurs independentista serveixi aquest tema meva, però que s'hagi de passar tantes hores i tants dies per arribar a i ara què fem.
Hi ha una estratègia de terme, una tàctica, més aviat.
Hi ha tàctica.
Més que una estratègia, en el sentit que això continuen advertint-ho molt. És a dir, hi ha una estricta ordre d'una línia perquè puguin anar entrant diversos candidats que puguin significar un programa polític determinat. I hi ha aquesta tàctica, insisteixo, en intentar mirallar l'estat espanyol amb les possibilitats de que qualsevol opció política, quan tres polítics es tenen menys tinguts. I això és un pas més. El que passa que quan comptes amb l'ajut, quan comptes amb la cooperació, hipotètica cooperació d'un tercer, com podria ser el Tribunal Europeu de Drets Humans, doncs et deixa una mica manco, no? Et deixa una mica com desprotegit, perquè ja veurem el poc recorregut que precisament això. De fet, amb Carles Puigdemont va passar una cosa similar i finalment es va retirar. Per tant, unir amb una situació excepcional mesures excepcionals, que comptis amb un hipotètic suport d'una tercera institució que és molt difícil que et faci aquest suport, això encara entrenyina una miqueta més les coses. Però existeix, per part de l'independentisme, intentar contínuament aprofitar qualsevol escletxa per dir, escolta, més que l'estat espanyol no respecta ni el més mínim drets polítics, no?
Clar, es parlava molt del cas del Juan Carlos Yoldi, no? En el seu moment es va fer servir com a, fins i tot, s'havia quedat jurisprudència, no? Que aquell cas hagués permès potser que Jordi Sánchez hagués anat a la investidura, però ja s'ha vist que això no ha anat enlloc. No?
No, no, de fet, quan va començar la investidura, i es va començar, però ja, ja dic 10 dies després de les eleccions, sobre la situació dels presos o sobre la situació dels exiliats, els mateixos lletres del Parlament utilitzaven aquesta... O sigui, ja et deien que no es podien utilitzar els règims d'incapacitat establert reglamentàriament, posaven que l'únic precedent era el Lloldi. Jo, primera vegada que sento parlar en profunditat de Lloldis per part dels lletres del Parlament.
Mira, saludem l'Iñigo Iruin. Iñigo, Egunon, buenos días.
Egunon, bon dia.
És l'advocat que va poder permetre, que va facilitar que, en aquest cas, Juan Carlos Lloldi fos candidat a l'Endecari i que anés al Parlament Basc a defensar la seva candidatura. ¿Cómo consiguieron que Juan Carlos Lloldi se presentara en el debate de investidura?
Bueno, pues realmente... fue bastante sencillo, no hubo especiales problemas de orden procesal. Se formuló la petición inicialmente a la Audiencia Nacional para que fuera trasladado al objeto de acreditarse y presentar la credencial en el Parlamento Vasco. Eso ocurrió en enero del año 1987. La Audiencia Nacional autorizó ese traslado a esos efectos exclusivamente. Y en el mes de febrero se hizo la petición también a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional se inhibió a favor de la Audiencia Territorial de Pamplona. Y la Audiencia Territorial, que en aquel momento estaba compuesta por 10 magistrados, pues de manera unánime acordó el traslado de Juan Carlos Lloldi a la sesión de investidura.
Claro, pero Lloldi no tenía a priori posibilidades de salir elegido, ¿no?, Lehendakari.
Bueno, efectivamente era imposible que fuera, claro, que fuera Lehendakari o la relación de fuerzas existente en el Parlamento Vasco, sí, en aquel momento.
¿Y usted cree que esta circunstancia facilitó que se le permitiera someterse a la investidura?
No, bueno, realmente la fundamentación no jurídica del auto de la Audiencia Territorial de Pamplona yo creo que es muy clara. Es decir, el elemento central de la decisión fue que oponer trabas al ejercicio del derecho de Juan Carlos Lloldi a ser candidato al Lehendakari, lo que ocurriría era que lesionaría a su vez los derechos políticos de sus electores. Ese fue el argumento central de la decisión, una decisión que luego fue recurrida por el Ministerio Fiscal y que la Audiencia Territorial pues ratificó, como digo, por unanimidad.
¿Y la Fiscalía qué decía?
Bueno, no recuerdo exactamente, estamos hablando de unos hechos ocurridos hace ya 31 años, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
No recuerdo exactamente cuáles eran los argumentos, pero lo que sí fue rotundo, y digo por unanimidad y sin ninguna discrepancia en el seno del órgano que tomó la decisión. Es más, entre los argumentos yo recuerdo que Mariano Iracheta, que era el presidente en aquel momento de la audiencia, también afirmó, ¿no?, entre sus argumentos que dijo que si la Audiencia Nacional había permitido salir para acreditarse como parlamentario, lógicamente dicen, le tenemos que permitir salir para leer su discurso. Y incluso también yo creo que recordó, distinguió entre lo que era un traslado y un permiso de salida, ¿no? Y realmente lo que se afirmaba es que se estaba concediendo un traslado que había sido solicitado, que es que era de mucha menor entidad que un permiso de salida, y por considerar importante la presentación al Lehendakari no haberse acreditado la existencia de circunstancias excepcionales que lo impidiera, ¿no?
Iñigo Iruin és advocat va ser advocat de Juan Carlos Lloldi. Gràcies per atendre'ns i, nada, buen domingo.
Muchas gracias.
Estem conversant amb Manel Manchón, Elena Parreño, ho deia Txert aquí a Cusallers. La pregunta que feia l'Helena, em sembla interessant, és: des de la presó es pot ser president, Manel?
Clar, jo diria que no, Jo diria que no, és a dir, mantenint que té els drets polítics intactes, el Jordi Sánchez, i és veritat, i amb això el bloc independentista té raó, l'estratègia de l'endemà per què serveix? El que es busca és la contradicció de l'Estat davant d'unes mesures que ha pres el poder judicial, que es poden considerar injustes, però que després a la pràctica no té cap mena de possibilitat d'èxit. És a dir, es busca de veritat que Jordi Sánchez sigui el president? No. El que es busca és aquesta contradicció entre el poder judicial i tot el que ha passat a Catalunya. Llavors, jo el que no entenc és com el bloc independentista no acaba d'entendre que tenint una majoria parlamentària en el Parlament no és és capaç d'aprofitar-la i començar a governar. I jo ja sé que els arguments són a governar per què, amb una autonomia reduïda, amb gent que encara està a la presó, d'acord. Però és que a partir de l'endemà és quan tu has d'intentar solucionar els temes judicials un a un. Jo crec que la situació serà diferent, encara que tampoc podem endevinar ara què passarà i dir oh, no, els trauran al carrer i segurament no, perquè hi haurà judicis i la cosa es complicarà, però la situació canviarà una mica i després has d'intentar negociar el que sigui amb el govern central del color que sigui, perquè tampoc el PP estarà tota la vida en el govern i avui hem vist enquestes i la política espanyola en el seu conjunt està canviant.
Les
jo crec que canviarà.
També sospitoses de coses, eh?
Sí, també és veritat.
Helena.
Com bé deia el Quico, és una tàctica política, però jo crec que aquesta tàctica política va en detriment totalment del país. Aquí es parlava de guanyar temps. Qui guanya temps? Catalunya no està guanyant temps quan tenim un 155 a sobre i cada dia amb el 155 és un dia perdut, no és un dia guanyat. Jo entenc que l'ideal seria restituir el govern, l'ideal absolut, però tenim una realitat de repressió absoluta i crec que hem de posar sentit comú i ser pràctics. I el primer per ser pràctic és recuperar les institucions i la capacitat legislativa per poder fer coses. En aquesta situació no podem fer coses.
Jordi Turull, per exemple, que ha sortit aquest nom, abans ho deia l'Odei, em sembla. Creieu que té possibilitat? És clar, també té una causa judicial oberta, podria ser inhabilitat en 4 mesos. Això és avançar o tampoc?
Clar, a veure, és que depèn. Avançar des de quin punt de vista? Avançar des del punt de vista de poder arribar a les institucions
i, per tant, intentar recuperar la normalitat.
Clar, però al final recuperar la normalitat, un incís, significa presentar un candidat que agradi el govern espanyol. Dit així, perquè ells posen condicions respecte a qui pot ser i qui no pot ser candidat. Aleshores, entenc que, tot i que a nivell pràctic no sigui, potser també a presentar Jordi Turull, perquè potser, no sé, el jutge determina que com que ara el volen investir president, el seu risc de reiteració delictiva és tan alt que l'empresona, per exemple, no? Perquè jo què sé, Jordi Sánchez, per exemple, un de les argumentacions que dona el jutge a l'interlocutòria per dir que no pot sortir és el risc de reiteració delictiva, a banda de donar-li un poder com per congregar masses i impedir que pugui arribar al Parlament i unes coses bastant surrealistes que, clar, són molt sospitoses. Llavors, jo entenc que per part de l'independentisme s'intenti problematitzar la recuperació de la normalitat, perquè és que no hi ha normalitat. Al final resulta que un jutge diu qui pot ser candidat i qui no, fins i tot diu, en el cas d'aquesta interlocutòria, que triïn qualsevol altre que no sigui el Sánchez. Total, en tenen molts, com dient, total, és igual qui es presenti primer, segon, tercer, perquè ja, no, ja s'ho faran, no? Llavors jo crec que és lògic que s'intenti problematitzar. I la recuperació de les institucions en aquestes condicions és una mica humiliant per l'independentisme en aquest sentit, perquè al final li estan posant unes condicions tan difícils d'assumir que qui posarà el límit? Perquè quan les recuperin potser determinaran que la intervenció financera no s'aixeca i que determinades coses tampoc no es poden fer i l'amenaça d'un nou 155 serà contínua i no podrà haver una legislatura normal en cap cas mai.
Però quina és l'alternativa? Clar, és a dir, en política al capdavall, el que ha perdut i el que una mica se li pot criticar també el bloc independentista, per descomptat que el bloc unionista, vaja, jo li veig crítiques per totes bandes, com és, per exemple, forçar totes unes institucions de l'Estat per protegir la unitat d'Espanya o per protegir aquells que posen en dubte on rau la sobirania o les institucions de l'Estat. Però s'ha perdut, en certa manera, el relat darrerament, ara que està tan de moda, de l'independentisme, ha perdut el pragmatisme que sempre necessita qualsevol relat polític. I som on som. I jo crec que a vegades ens hauríem de mirar, jo què sé, estem acostumats sempre a parlar de Sun Tzu, etc., un general xinès que per cert no va guanyar cap guerra, o a emmirallar-nos amb històries molt èpiques o de disciplina de grans victòries històriques. Però jo també miraria les derrotes precisament per fer allò contrari, no? És a dir, per veure allò, quins són els punts febles que van portar una derrota. I amb això, el que sí hem pogut veure durant aquests últims mesos és que, a part de que a Espanya s'obren 10.000 polis, d'acord, que això és un fet evident, sí que hem pogut veure que al davant no hi ha un tíquer de paper. És a dir, que la capacitat de l'Estat de resposta ha estat dura i serà més dura i serà més contundent, fins al punt de que determina qui pot ser candidat i qui no. Fins al punt de que en mitja hora, en 33 minuts, van tenir prou per carregar-se l'autogovern establert durant 40 anys. Fins a quin punt es pot destrossar una institució? Fins a quin punt es pot desprestigiar una policia autonòmica? Fins a quin punt es pot desfer el que són les costures bàsiques de l'estat descentralitzat? Tot això ho hem vist. Per tant, crec que haurien de ser una miqueta pragmàtics, no sé, i aprofitar... Ja sabem que recuperaran les institucions i es recuperaran de vés a saber de quina manera. Però sí que s'ha d'aprofitar ara qualsevol espai perquè la gent que està a la presó va per llarg, tot apunta que anirà per llarg, que la repressió judicial continuarà i, a més, de baixa intensitat. Doncs, no sé, trobar de nou, cavar una nova, no diré trinxera, però sí un nou marc per intentar començar a recuperar, perquè és
clar,
que...
Però forçar aquesta maquinària judicial...
Sí.
Quin és el rèdit que en treuen? Perquè al final portem mesos aquí, que no acaben de formar govern, no troben candidats, no es posen d'acord, la CUP que diu una cosa, Clara Ponsatí que se'n va a fer de professora...
Hi hauria una cosa...
No s'avança.
Hi hauria una cosa que s'ha intentat des del primer moment, jo crec que era l'única estratègia de veritat, que era que reaccionés, les institucions europees reaccionessin. I s'ha vist que no ho fan. Precisament el president Puigdemont es queixa de que no hi ha resposta per part de la Unió Europea i va esbroncar ahir, no?, a les institucions europees per dir com és possible que no facin res. Doncs no fan res, ens agradarà més o menys, alguns més i altres menys, però no faran res. Llavors aquesta estratègia jo crec que està totalment equivocada. I després hi ha una cosa...
Però jo crec que és una estratègia que va paral·lela, és a dir... Jo crec que sí que hi ha...
D'aquí un temps, igual...
Esquerra Junts per Catalunya té el cap o sap que això és una patata calenta que s'ha de resoldre, que s'ha d'avançar, que s'ha de formar govern. És a dir, ningú dubta d'això, crec.
No, clar que no.
Però sembla que no acaba de desbloquejar-se mai.
És saber com es fa. Jo crec que tot està bastant... hi ha un guió, i més o menys, encara que és veritat que improvisen, però també hi ha un guió, i el guió passava per col·locar o proposar candidats que se sabien que seria molt difícil que siguessin, per anar fins a la tercera, la quarta possibilitat, i a partir d'aquí intentar formar govern. Jo crec que Jordi Turull té moltes possibilitats de ser elegit i que anirem en una legislatura on tindrem 2, 3, 4 presidents.
Sí, és veritat.
Anirem
que Jordi Turull, per exemple...
Anirem a 3-4 presidents al llarg de la legislatura.
Ha desaparegut, és a dir, fa molt que no el sentim, eh? Uh-huh. No sé si per prudència, Helena.
Jo, al cas de Jordi Turull, com deia l'Odei, ho veig complicat perquè no crec que tingui el suport de la CUP, francament. Si amb Jordi Sánchez és complicat, amb Turull encara més... En qualsevol cas, el candidat, ara mateix, no sé si soc massa pragmàtica, però no sé si és el que més importa. Portem 2 mesos amb debats de qui, en lloc de què i com.
Això és un clàssic, en aquest
sí.
país.
Sí, sí, total.
És que clar, els projectes els representen persones.
Ara,
sí, absolutament.
Que estan passant coses molt interessants. Sí. L'assemblea d'Òmnium, les trobades d'Òmnium amb el PSC, els missatges, jo crec que bastant pensats i bastant meditats per part d'Esquerra Republicana, per part d'alguns membres del PDeCAT. És a dir, hi ha certes connexions estranyes, estan passant petits detalls que t'ajuden a configurar el concepte. I és que algú, d'alguna manera, està posant sobre la taula que diu, nois, mirem enrere, el territori està devastat, potser és que no som prou, no tenim prou capacitat, al davant, insisteixo, no tenim un tigre de paper, l'Estat, escolta'm, està aplaudit, està sent aplaudit pels seus ciutadans per la feina que està fent contra el procés sobiranista, que... d'alguna manera o altra, implica un procés contra els catalans, d'acord? I, per tant, replantegem una miqueta l'estratègia...
Sí, però el debat de anar a on és un debat que és veritat que hem eliminat, que quan va haver-hi els resultats de les eleccions tothom es feia, no? Ara què? Què s'ha de fer?
Autonomisme.
Doncs l'únic que ha posat una mica de sentit de la realitat és el tardà.
El problema és disfressar-ho i fer un acord de govern que parla de fer república sense mesures que impliquin fer república. Això
autonomisme.
I que a sobre implica que el jutge digui, ostres, en el cas del Sánchez, aquí han fet un acord de govern que implica fer un procés constituent i fer república, quan en realitat, perdoneu, però d'això hi ha molt poc, perquè el procés constituent és...
No es parla d'aquest multireferèndum, que seria el 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
acord, queda com en l'aire, no? Sí. Vull dir que, a veure, siguem una mica seriosos. Sí. Jo, si volen fer autonomisme, és una opció. Que ho diguin, ja està, no passa res. Que li diguin a la ciutadania, hem perdut. Ningú ha dit hem perdut. Han dit, hem guanyat les eleccions perquè tenim 70 diputats i la majoria absoluta al Parlament, no? O sigui, al final hi ha un problema, no sé si de doble discurs, però en qualsevol cas de no assumpció de les dificultats reals.
Hi ha una qüestió que és a tots els votants de les dues forces i també de la CUP podrien entendre el que es faci a partir d'ara? Clar que sí, tothom ho pot entendre. És a dir, jo no entenc aquesta por als propis electors, a la pròpia, al poble, a aquesta part de la societat catalana que ha votat independentista, i amb una mena de por a veure que, com reaccionaran. Doncs no, els polítics estan per prendre decisions que a vegades no agraden perquè van en contra del que desitjaria la part majoritària que els ha votat, però per això estan, per prendre decisions. I aquí hi ha una cosa que no hi ha manera que s'entengui, per mi, clar, puc estar equivocat, que és tota la gent que ha estat al capdavant en primera línia ara mateix no poden estar perquè hi ha hagut errors molt grans, i si no assumeixen aquests errors, al marge de si les actuacions judicials han estat més o menys dures, més o menys injustes, s'han comès errors. Jo crec que, per exemple, el Jordi Sánchez és una mica per mi complicat entendre que pugui ser president. No pot ser president Jordi Sánchez, ni ho pot ser el president Puigdemont. O sigui, aquesta idea de restituir tot un govern que s'ha equivocat tant, això s'ha d'assumir, i que el bloc independentista posi al capdavant altra gent que vulgui fer coses importants, com deia el senyor Tardà, i busqui una majoria de veritat si vol mantenir l'objectiu.
La majoria en la línia del Tardà i el que hi ha ara el Quico, també recordo l'article que va fer la Marta Rovira i l'Oriol Junqueras demanant aquesta majoria més àmplia, per tant van aquesta línia, i fins i tot David Fernández de la CUP, que deia que el que apostava, o que deia que investir Jordi Sánchez era un repte democràtic, fins i tot, no?
Exacte.
Per tant, sembla que hi ha una certa gent que sí que intenta eixamplar aquesta mirada més autonòmica.
És que fins ara, amb les genties que hi havia fins ara per fer el camí, s'ha arribat fins on s'ha arribat, i ja és important. El que passa que, insisteixo, al davant hi ha una altra cosa, i jo discrepo mínimament amb el que diu el Manel amb això, perquè, escolta'm, hi ha hagut una restitució...
Mínimament,
Sí, mínimament, dic, electoral, sí. En el sentit que hi ha hagut...
Abans del referèndum, quan aquí hi havia... Bueno, es fotien de pals i es barallaven, s'aixecaven, ara no.
Ara és mínima, ara.
Ara és mínima, ara.
La diferència és mínima.
Sí, torna una miqueta a la calma xitxa.
Per cert, que tenim la marató està passant per aquest
costat. Esteu entrant en un sentit de la realitat que a mi ja m'agrada,
Amigo cap a tu.
Home, i tant.
No, parlava en el sentit que hi ha hagut una restitució fàctica, una restitució electoral, de fet. És clar que ha guanyat les eleccions, no? Aquest sentit. Dir,
escolta,
no, és impepinable això. Ara, que s'hauria de dir la veritat? Sí. Que algú no va dir la veritat en campanya? També. Que és dolent anar a eleccions dient la veritat aquesta vegada? També podria passar.
La setmana que ve, doncs, res. Com quedem?
Home, hi ha alguna possibilitat, no? Que hi hagi... que el president Puigdemont digui que té un pla C i que digui que el proper serà Jordi Turull, aquesta possibilitat. Això seria important.
Veurem.
Sí. Podria sortir una miqueta al sol. Una miqueta.
Manel Manchón, Helena Parreño, Quico Sellés i Deia Charte. Moltíssimes gràcies per venir avui al Suplement. Una abraçada. Bona setmana que ve,
Bona setmana.
Gràcies. Que farà
bona
fred.
Setmana.
Gràcies.